Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'ONU i la Unió Europea condemnen la publicació d'un vídeo que mostra suposadament la decapitació per part dels russos d'un presoner ucraïnès. Zelensky demana que la comunitat internacional actuï contra el Kremlin. Per la seva banda, Moscou ha qualificat el vídeo de terrible, però diu que encara s'ha de verificar. Els últims documents secrets nord-americans filtrats revelen que forces especials de diferents països occidentals lluiten a Ucraïna amb l'exèrcit del país. El contingent més important és el britànic, però, a banda de no haver-hi confirmació oficial, es desconeix la ubicació i les feines atribuïdes. La segona prova d'enviament massiu d'alertes d'emergència no aconsegueix els resultats esperats al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès. Protecció Civil avalua les dades i el funcionament segons l'operadora de telefonia. La pròxima prova es farà el 27 d'abril a la demarcació de Girona i a la Catalunya Central. Nou cop de porta del govern espanyol a l'acord de claredat que impulsa el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha assegurat que mentre governi Pedro Sánchez, el referèndum sobre la independència de Catalunya no es farà. Més de 130 persones a bord de 6 pasteres diferents van arribar ahir a les costes de les Illes Balears. Es tracta de la xifra d'arribades més alta a l'arxipèlag des de principis d'any. 13 dones acusen l'actor Gerard Depardieu de violència sexual durant el rodatge de més d'una desena de pel·lícules des del 2004 fins l'any passat. Malgrat les acusacions, no es va formalitzar cap denúncia. Depardieu, de 74 anys, ha respost a la investigació d'un diari francès negant qualsevol comportament penalment reprovable. En marxa una operació de la Guàrdia Civil contra el tràfic de cocaïna a nivell internacional. Es fan en 5 províncies de l'estat espanyol, a Madrid, Màlaga, Cádiz, Toledo i també Barcelona. I hi hauria diversos detinguts membres del conegut clan Farruco. Jair Domínguez ha rebut amenaces de mort arran del gag del programa Està passant de TV3 sobre la Mare de Déu del Rocío. El copresentador de l'Espai, però, no presentarà denúncia. El president de la Junta d'Andalusia avui ha tornat a carregar contra aquest gag. El nostre company periodista Manel Elias estrena a Catalunya Ràdio el podcast Parem l'Antena. És un espai d'autor que ofereix converses inspiradores. En total seran 14 capítols que tracten un únic concepte, com ara el poder de les veus o el pes dels cognoms a l'hora de triar una feina. Els esports.
En bàsquet, penya London Lions, eliminatòria a partit únic avui de vuitens de final de l'Eurocup. A la Champions es jugarà el Manresa-Tenerife, segon partit dels quarts de final, i amb l'obligació de guanyar pels manresans. A les 9, Milan, Nàpols i Madrid-Chelsea, partits d'anada dels quarts de final de la Champions de futbol, jugats ahir, City 3, Bayern 0 i Benfica 0, Inter 2. I al Masters 1000 de Monte Carlo, Alexander Zverev acaba de passar la tercera ronda en desfer-se de Robert Bautista. Ja hi són en aquesta tercera ronda favorits com Djokovic, Rublev i Tsitsipas.
I el temps, el vent aponentat, farà pujar les màximes a la costa i al prelitoral central i sud. Alguns registres es poden acostar avui fins als 30 graus. Hi haurà un augment de les nuvolades i de cara al vespre, ruixats al Pirineu i al final del dia, algun ruixat entre les comarques de Barcelona i Girona, localment amb alguna tronada. És la 1 i 4 minuts.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia d'entrada fent valoració d'aquesta segona jornada de prova massiva d'alertes d'emergència als telèfons mòbils coordinada per Protecció Civil. S'ha fet fa 2 hores a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i el Penedès. Com que la primera experiència que es va fer al febrer a les comarques de Lleida no va acabar de funcionar del tot bé, en aquesta ocasió es pretenien esmenar els errors d'aleshores i intentar que la població n'estigués més assabentada. Però resulta que avui els resultats ens asseguren que són pitjors que els de la primera prova. Anirem de de seguida sobre el terreny per sentir com sona la sirena, per cert, amb què ens haurem ja de començar a familiaritzar i què en pensen els ciutadans. L'endemà que el president Pere Aragonès admetés que la sequera és ara mateix el principal problema que té Catalunya i que prioritzés accelerar les millores en grans infraestructures com dessaladores i potabilitzadores, avui ha anat sobre el terreny a la depuradora del Besòs i connectarem per saber si hi ha cap altra novetat que permeti donar una mica més d'oxigen a la situació complicada que tenim i que permeti garantir l'aigua de boca per als pròxims mesos sense restriccions. Per cert, que el que sí que acabem de saber és que el canal d'Urgell no descarta tancar del tot, tancar completament el rec, si es manté aquesta intensa sequera. És el que decidiran si no plou el que fa falta en la pròxima setmana, en els pròxims 8 dies, un tancament que, per cert, arribaria en plena campanya i que, de fet, seria la primera vegada a la història que passa. També ens aturarem als boscos de la Catalunya central, en concret a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per explicar-vos com un fong anomenat diplòdia pot acabar matant els arbres, sobretot pins, si no es tallen els exemplars malalts. I ara mateix hi ha més de 100 hectàrees de bosc afectades, tot l'espai que ocuparien aproximadament 100 illes de l'Eixample de Barcelona. És un nou problema afegit a aquesta situació de sequera que viuen els nostres boscos. Mentrestant, us explicarem la polèmica que s'ha generat a la platja per a gossos, que es va anunciar en una cala entre Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonja, al Baix Empordà. Ja aquesta Setmana Santa s'ha estrenat com a platja de gossos i ja s'han pogut sentir les queixes d'alguns veïns i d'alguns usuaris que ho consideren il·legal. El Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs fa 2 hores aquest matí, a partir de les 11, s'ha sentit aquest so a molts telèfons mòbils que eren a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i al Penedès. Era la segona prova massiva d'alertes d'emergència als telèfons mòbils que s'ha fet a Catalunya. La primera es va fer a Lleida a finals de febrer i aleshores es van detectar algunes incidències. Doncs ara sembla que la demarcació de Tarragona i el Penedès, els missatges d'alerta, tampoc no han arribat a tots els telèfons mòbils. El nostre company Manel Sastrau ha seguit des de la seu del 112 a Reus. Manel, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Vaja, com ha anat tot plegat, exactament?
Pitjor, podem dir que molt pitjor que a Lleida. El problema principal han estat els usuaris de Movistar, segons les més de 1.500 enquestes que es portaven rebudes fins poc abans de quarts d'una del matí. La meitat no haurien rebut el missatge i la immensa majoria d'aquests serien de Movistar i alguns d'Orange. La prova, però, ha començat puntual a les 11 i entre les 11 i les 11 i 2 minuts la gran majoria dels que érem a la sala de control del 112 aquí a Reus, hem començat a rebre l'alerta, el so estrident de l'alerta i el missatge que apareixia a la pantalla fins que no tocaves el botó d'acceptar, ens alertava que això era una prova més de les que s'estan fent aquests dies i que sonaria o que s'activarà en cas d'una emergència real quan sigui el moment. La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, reconeixia que les coses no han anat tan bé com a Lleida.
I és on veiem que respecte a la primera prova que vam fer a Lleida, el percentatge de rebuda és una mica més baix. I això, doncs, ara és una dada molt provisional, però sí que hem detectat que podria ser que en algun punt doncs, la rebuda fos menor.
Manel, si l'alerta s'ha enviat correctament, com s'explica aquesta deficiència?
Doncs això és el que miraran ara amb els resultats de l'enquesta, de les enquestes que encara s'estan rebent. De fet, ho poden fer la gent que ha rebut i que no ha rebut el missatge, tant de les Terres de l'Ebre com del Camp de Tarragona com del Penedès. Fins demà al matí tenen temps d'omplir-la a la mateixa web de Protecció Civil per analitzar què és el que ha fallat, perquè en aquestes enquestes es demana com han rebut el missatge, a quina hora l'han rebut, quin telèfon i quin tipus de telèfon tenen, quin sistema operatiu tenen i en quin idioma l'han rebut. Totes aquestes enquestes s'analitzaran, es mirarà què és el que ha pogut fallar i s'intentarà parlar amb l'Estat i també amb les companyies per reconduir aquestes disfuncions, segons explicava la mateixa Marta Cassany.
Aquestes antenes de mòbil el que han de fer és anar en tots els mòbils que estan sota la seva cobertura, enviar-los el missatge. Per tant, el fet de que el rebin o no depèn de cadascuna doncs, de l'antena i de la cobertura d'aquella antena i de com l'antena funciona quan rep aquell missatge. Per tant, és aquí on doncs, si hi ha doncs, alguna deficiència, especialment amb alguna companyia o no, doncs és quan el que farem és recollir tota aquesta informació.
Aquesta és la segona prova que es fa aquí a Catalunya. La primera es va fer a les Terres de Lleida, que està al Camp de Tarragona, l'Ebre i el Penedès. La següent es farà a final de mes a les comarques de Girona i una última prova es farà a les comarques de Barcelona, però ja a finals del mes de maig.
Doncs veurem si es resolen totes aquestes incidències. Gràcies, Manel, bon dia.
Adéu, bon dia.
Anem a les Terres de l'Ebre, concretament al mercat de Tortosa, al Baix Ebre, que aquesta prova doncs, ha agafat molta gent, senzillament, per sorpresa, no en sabien res, pràcticament ningú s'ho esperava, i a les 11, de fet, molt pocs mòbils han donat l'avís, ho ha comprovat el César Sempere.
A Tortosa, l'avís d'emergència ha arribat molt gradualment. Durant els 5 primers minuts, passades les 11, només un 10% l'havia rebut en el concorregut Mercat Municipal de la ciutat.
Ha anat per fora, a mi no, perquè no ho tinc configurat, però a algun client sí.
Algú li ha sonat el mòbil?
No m'ha sonat.
No.
Normalment el missatge arribava amb un avís sonor, però no sempre.
M'ha passat que m'ha sonat més tard que la resta, perquè jo tenia mode avió. I quan he tret el mode avió, m'ha sonat l'alarma.
30 minuts després de l'inici de la prova, la situació canviava notablement. A les terrasses de la plaça d'Espanya, a tocar del mercat, el 75% dels entrevistats ja havien rebut l'avís. Alguns dues vegades.
Tenim 5 mòbils ara mateix i ha sonat per segona vegada l'alarma a 2 d'ells.
I dels 6 que érem, 4 portaven mòbils, un no i, i un altre que no ha sonat.
És el que estava criticant jo ara. Dic, home, mos estem dient que parlen català i ara mos foten això en anglès.
El que cap entrevistat sabia era com configurar els mòbils per rebre els avisos.
I finalment a tota la vegueria del Penedès també ha sonat l'alarma, però el mateix no a tots els telèfons mòbils. Llocs com Vilafranca, Igualada, el Vendrell o Vilanova i la Geltrú, on hi ha la nostra corresponsal, Montse Gené, bon dia.
Hola Marta, bon dia.
On eres fa dues hores?
Doncs mira, el lloc més cèntric, el mercat de Vilanova i la Geltrú. A les 11:01, de cop han començat a sonar la majoria de mòbils de manera insistent, però no ha generat cap alarma. Algú es mirava el mòbil per llegir què deia o intentar fer-lo callar, però la venda de peix ha continuat imperturbable, pendents els clients d'aquell peix que no volien que s'escapés abans que els toqués el torn a ells. Hi havia molta gent que n'estava al cas, però ho han rebut de manera diversa si ens fixem en els comentaris.
Ho estava sentint per la ràdio ara, abans de baixar.
Està bien que lo haga. Sí.
No em genera molt bon rotllo. Em genera control. I a mi el control no m'agrada. I menys per part dels polítics.
No a tothom li ha sonat el mòbil i això ha generat estranyesa a les persones al telèfon de les quals s'han mantingut callat.
No. Jo sé que sona tota l'alarma que quiera, que estic més sort d'una tàpia, no l'ego.
No. Estic aquí parada, vull dir que no. No, tampoc ho sabia.
La prova ha durat pocs segons i l'alarma ja no s'ha tornat a sentir.
Doncs moltes coses a millorar per la següent prova. Gràcies, companys. El canal d'Urgell no descarta tancar completament el rec si es manté la intensa sequera. Ho decidiran si no plou suficient en els pròxims 8 dies, un tancament que arribaria en plena campanya i que es produiria per primer cop a la història. Anem cap a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Bon dia, Marta.
És així, no? Estem davant d'una situació inèdita.
Inèdita, exacte. Per dir-ho en paraules del president dels regants del canal d'Urgell, Amadeu Ros, la situació és molt crítica. Les dotacions del sistema dels embassaments de Rialp i Oliana és molt baixa i això fa que, si no plou abans del dia 20, que és quan es torna a reunir la comissió de govern del canal, tancarien el rec. El sentim.
La situació és crítica, molt crítica, perquè tenim pocs hectòmetres del sistema Rialp i Oliana, però això no descarta que si continuem així es tinguem que arribar a tancar el canal.
Recordem que la campanya de rec va començar el 27 de març ja amb restriccions del 40% d'aportació d'aigua, unes restriccions que ara ja superen el 50%.
Escolta'm, Pere Joan, en aquest context els regants també s'adrecen a les administracions per reclamar ajudes.
Sí, sí, des del canal d'Urgell es fa una petició a les dues administracions, tant la catalana com l'espanyola, que si hi ha pèrdues perquè no es poden regar els cultius, que articulin indemnitzacions. Rosa assegura que si la sequera es manté, que almenys es pugui regar per salvar els arbres i reconeix que la producció es podria veure molt afectada.
Salvar els arbres, no la fruita, sinó perquè, i és per això que m'ha acordat demanar als dos governs que ens ajudin amb indemnizacions per tot el que passaran de sequera tots els cultius.
Un canal d'Urgell que ja va començar la campanya de rec una setmana més tard de l'habitual i que ara per ara, com diem, miren cap al cel, no descarten tancar el rec per primer cop a la seva història en plena campanya.
Doncs ho seguim d'aquí 8 dies. Gràcies, Pere Joan, bon dia.
Bon dia.
I pendents en aquesta hora d'una operació que està en marxa de la Guàrdia Civil contra el tràfic de cocaïna. És una operació a nivell internacional, però està passant a Barcelona i també a quatre províncies més de l'Estat. Hi participen un total de 250 agents. Sembla que hi hauria una vintena de detinguts, molts d'ells membres d'un clan conegut que es diu Farruco Marriera.
La investigació es va iniciar arran de la confiscació de 2 tones de cocaïna al port d'Algesires. De moment es desconeix l'abast de l'operatiu a casa nostra, quines ciutats estaria actuant de Barcelona i la xifra de detinguts. Aquest ampli dispositiu també s'està portant a terme a Madrid, Màlaga, Toledo i Cádiz. Es tracta d'un clan albanès vinculat al robatori d'habitatges, al tràfic de drogues i també als crims relacionats amb el narcotràfic. El 2019 la policia va detenir a Madrid el líder d'aquest grup, Kresnik Karruku, que tenia una ordre de detenció d'Itàlia i a aquest grup, a més, se li atribueix l'assalt a la casa de l'empresari José Luis Moreno.
En punt un quart de dues. Mirem a aquesta hora com està la situació a carreteres, autopistes i transport públic. Marilu García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs les carreteres en general força tranquil·les, però sí que hi ha un punt conflictiu, l'autopista AP7. Recordem que ahir al migdia va haver-hi un accident entre 2 turismes. Un d'ells va cremar i va vessar combustible. Això va provocar uns danys a la calçada, a l'altura de Vilafranca del Penedès, en sentit nord, i per això ara estan fent obres de reparació. Hi ha 2 carrils tallats, només queda un carril obert a la circulació i això genera més de 10 quilòmetres de cua. Hi ha més de 10 quilòmetres de retenció entre Castellet i la Gornal i Vilafranca del Penedès en sentit nord, segons informen des del Servei Català de Trànsit. A la resta de carreteres i autopistes del país no consten gaire complicacions. Hi ha alguns punts d'intensitat a les rondes de Barcelona, algun tram de lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat, però ara mateix sense gaire complicacions. I pel que fa a la situació del transport públic, també sense noves incidències, segons els diferents operadors.
L'última hora de la informació del trànsit, també al Twitter. Amb l'etiqueta Coixinet, equip viari.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Migdia i tarda que tendeixen a ser especialment càlids a la meitat sud de Catalunya, amb vent aponentat d'una certa intensitat en aquestes comarques meridionals. Nuvolositat que ha d'anar augmentant, arriben ja aquests núvols pel nord-oest i el front aquesta tarda deixarà ruixats al Pirineu i potser Prepirineu. Localment moderats, especialment de cara al vespre i amb alguna tempesta. La cota de neu inicial 2-3 baixant a 1.600, 1.000 metres fins i tot a la Val d'Aran. De cara a la propera matinada i demà a primera hora, 800 metres en aquest sector, que és la Val d'Aran. A la resta del país, nuvolositat molt variable, ben fort als 2 extrems de Catalunya, caiguda clara de la temperatura i el temps més tranquil a la meitat sud amb sol i núvols, més sol a la tarda, però amb vent. I en canvi, el terç nord, ruixat de tarda amb una certa intensitat, però no pas amb abundància ni de bon tros i amb una cota de neu de 1.200 metres. A partir de divendres, temps més tranquil i progressiva recuperació de les màximes.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La decisió de convertir en platja per a gossos una cala entre Platja d'Aro i Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà, està provocant ja les queixes d'una part de veïns i usuaris. Ho consideren il·legal, alerten de l'impacte mediambiental i ja han creat una coordinadora que reclama als 2 ajuntaments que facin marxa enrere. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, Fèlix, aquests dies de Setmana Santa, la cala ja s'omplert de persones que hi han anat amb la seva mascota, sí. I això ha provocat més d'una situació incòmoda, per dir-ho d'alguna manera, amb qui no està acostumat als animals, eh?
Exacte. Hem vist fins i tot a les xarxes socials aquests dies imatges de defecacions als animals a la platja que els propietaris no han recollit, però això, diríem, ja és una qüestió d'incivisme, al marge de si aquesta cala ha de ser o no un espai de bany per als gossos. En tot tot cas, des de la nova coordinadora de veïns expliquen que les dues ordenances municipals, la de Platja d'Aro i la de Calonja, prohibeixen el bany dels gossos a les platges i que això legalment no ha canviat. Es queixen que els dos ajuntaments han tirat pel dret sense avaluar l'impacte que pot tenir en una cala verge, on s'arriba, recordem-ho, baixant 140 graons, com ha explicat el Catalunya al Dia des de l'entitat veïnal i Helena Popovic.
Volem veure un estudi mediambiental previ que avali aquesta decisió, que es pugui defensar davant de la Direcció General de les Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, que no tenim constància que s'ha presentat res. Com volen mantenir la salubritat i la neteja de la cala? Justament per aquest difícil accés, com netejaran la sorra? Les màquines no poden baixar. És realment tot un despropòsit.
També demanen a les policies locals que actuïn segons la normativa i ja s'han adreçat als dos ajuntaments perquè la situació canviï aquest pròxim cap de setmana.
Per escrit a l'Ajuntament de Calonja i de Platja d'Aro que aquest cap de setmana, 15-16, envien una patrulla de policia local a la cala i que informin de la bona intenció de l'Ajuntament de trobar un lloc idoni per als gossos, però que en el moment actual la cala Vella Dona no és una cala dels gossos per l'ordenança vigent, que aquest cap de setmana rectifiquin.
En tot cas, la platja per a gossos de la cala Vella Dona es va posar en marxa a principis d'aquest mes i, segons els dos ajuntaments, en un futur, a més, s'hi preveu posar una font i una dutxa per a les mascotes, a més d'una guingueta amb serveis específics per als animals.
Doncs veurem com acaba aquesta petició. Gràcies, Fèlix.
Bon dia, fins ara.
Fins ara. El Port de Barcelona ofereix a l'Ajuntament gestionar l'accés de creueristes a llocs que estiguin molt congestionats. En ple debat sobre els efectes mediambientals i de massificació del turisme de creuers, el president del Port, Lluís Salvador, ha comparegut avui al Parlament. Joan Garcia, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I què ha proposat?
Crear un Consell de Sostenibilitat dels Creuers. Salvador ha partit de la idea que el Port compleix el pacte que va tancar amb l'Ajuntament fa 5 anys de limitar a 7 el nombre de terminals i allunyar-les de la ciutat i que ni el Port ni l'Ajuntament ha dit no poden limitar el nombre de creuers i sí que s'ha ofert a treballar per gestionar les congestions.
Analitzar on hi ha congestions. Si hi ha uns dies a l'any que provoquen congestió a certs llocs de la ciutat, treballar-ho i aquells creueristes o no se'ls deixa anar en aquells llocs, se'ls informa, se'ls diu, no podran anar-hi perquè hi ha congestió, oferir-los destinacions alternatives, les caves del Penedès o altres espais. Gestionar, en definitiva, és el que ens correspon com a autoritat portuària.
Des dels grups parlamentaris s'ha criticat que el Port de Barcelona no faci prou per regular els creuers, però també s'ha defensat la protecció que representen per a l'economia. Sentim David Cid, d'En Comú Podem, Ramon Tremosa de Junts i Jordi Terrades, del PSC Units per Avançar.
Barcelona té el doble de creuers que Venècia. Les empreses de creuers estan encantades amb el president del Port i els veïns i veïnes de Barcelona, Ciutat Vella, estan alarmats.
Defensem molt el valor estratègic que té el tràfic de creuers per la fira, per l'economia, per l'exportació, per tota l'economia de Catalunya.
Nosaltres no estem pel model de turistes de 6 hores que volten per la ciutat, es mengen un entrepà i se'n tornen a anar, perquè això no acaba de portar valor afegit. Creiem que Barcelona ha de ser la base de sortida de creuers.
El president del Port també ha insistit que cal trobar un punt d'equilibri en l'impost mediambiental a grans vaixells que vol implantar el govern per evitar el risc que canviïn el port de destinació.
Més coses, la centenària farmàcia L'Estrella del carrer Ferran, al barri gòtic de Barcelona, que ha reobert com a botiga de productes cannàbics, haurà de tancar perquè resulta que no té llicència d'activitat ni tampoc permís d'obres. Una reobertura, Jordi Corbalán, que ha provocat certa polèmica.
Sí, perquè l'antiga farmàcia de l'any 1840 va ser la primera de la ciutat que va vendre homeopatia i forma part de la ruta modernista del barri. Criden l'atenció als plafons interiors de ceràmica de vidre, la fusteria i el mosaic hidràulic d'època. La farmàcia, però, no va sobreviure a la pandèmia per l'encariment del lloguer. Va tancar fa un parell d'anys i ara aquest establiment emblemàtic catalogat reobre com a botiga de productes canàbics. Des de la xarxa veïnal del Gòtic i l'Associació de Comerciants Barnacentre han denunciat que els establiments d'aquesta mena estan estan proliferant a la zona. La directora de Barnacentre, Isabel Rodríguez, en declaracions al Catalunya al Dia, constata la pèrdua de la identitat comercial del gòtic.
La substitució d'aquest model comercial per un d'homogeni molt repetitiu, que suposadament és l'únic que pot fer front als elevats lloguers, està impactant molt negativament en la resta de xarxa comercial més clàssica, està generant una pèrdua d'atractiu de cara al visitant i una incomoditat enorme entre la pròpia ciutadania de Barcelona, que ja no reconeix en el seu propi centre històric.
Des del districte de Ciutat Vella han explicat que el local ha obert sense tenir concedida la llicència d'obres que havia demanat. Tampoc té llicència d'activitat i, per tant, haurà de tancar. L'Ajuntament estudiarà si sancionen el propietari i se li requerirà que faci els tràmits corresponents si vol reobrir el negoci.
Front comú de la Generalitat i del Govern d'Aragó per reclamar a l'Estat que recuperi la tercera freqüència diària de tren regional entre Lleida i Saragossa. La retallada del servei a finals del 2021 va deixar penjats molts usuaris, sobretot treballadors que ja no poden anar i tornar en tren el mateix dia. Roger Segura, des d'aleshores el Govern d'Aragó ha estat pagant un tercer tren diari per sentit, però no fins a Lleida.
Bon dia, exacte. Només entre Saragossa i Binèfar, a 40 quilòmetres de la capital del Segrià, amb l'argument que és l'Estat que ha de finançar un servei entre autonomies. Ara l'executiu aragonès i la Generalitat han demanat per carta al Ministeri de Transports que n'assumeixi el cost i que allargui el servei fins a Lleida. Un pas endavant que satisfà el moviment ciutadà Montsó, no perdis el teu tren, que sumes 140 diumenges de concentracions de protesta. Vicente Guerrero n'és el portaveu.
Nos alegra que por fin el gobierno de Aragón ahora recule y considera que la movilidad entre Zaragoza y Lleida es fundamental. Hay que recobrar este tren y hay que tener en cuenta que es necesario para que la gente permanezca en su territorio.
Els dos governs també han demanat al Ministeri un projecte constructiu per recuperar l'estació d'Almacelles, al Segrià, tancada des de principis dels anys 90. Un pas indispensable per al desplegament d'un servei de rodalies entre Lleida i la Franja, com defensa Guerrero.
Y ahora esperamos que se vaya un paso más allá. Y no solamente reclamemos que haya una conexión entre Zaragoza y Lleida, sino que establezcamos la necesidad de un tren de cercanías entre Lleida y Monzón con paradas en cada una de las estaciones. Binéfar, Alto Ricón, Almacelles y Reimar.
D'altra banda, la Generalitat i el Govern d'Aragó també han sol·licitat a l'Estat que consideri la connexió entre Casp i Ribarroja d'Ebre a la Ribera d'Ebre com una connexió de servei públic obligatori amb l'objectiu que pugui garantir-se en el futur.
Els alcaldes de Calella i de Pineda de Mar reclamen al govern que millori la connexió de l'autopista C32 amb aquests dos municipis del Maresme. És un punt negre que no està il·luminat, on el 6 de febrer passat hi va haver un accident mortal. Els dos alcaldes li han fet arribar una carta fa uns dies al conseller de Territori, Juli Fernández. Explica'ns, Marta Vallès.
Sí, i en aquesta carta el que li demanen és que, de manera urgent, millori la sortida 122 de l'autopista C32, que és la que passa pel nord de la comarca. La connexió d'aquesta via amb els dos municipis és un punt perillós, on hi ha hagut ja força accidents. Ens en parla l'alcalde de Calella, Marc Buch.
És una sortida de 4 carrils, passa amb un volum de vehicles molt alts cada dia. El problema principal és la nit, és una via que no està il·luminada i, a més, és una via que cada cop tenim més problemes amb els ports senglars.
Els dos alcaldes havien expressat la seva preocupació i demanat ja solucions a les respectives juntes locals de seguretat. Ara han decidit fer un pas més i sumar esforços per exigir una resposta ràpida. Xavier Amor és l'alcalde de Pineda de Mar.
Voldríem poder tenir un compromís, en aquest cas, per poder atacar una problemàtica que ja dura molt. Ara s'ha agreujat amb els casos aquests de senglars, l'últim, malauradament, amb la mort d'aquesta persona.
Marc Buch concreta quines són les millores més importants que s'haurien de fer.
La millora en l'enllumenat i en la seguretat d'aquesta sortida, una revisió i millora de tots els tancaments perimetrals d'aquesta sortida de l'autopista i, finalment, la millora de l'enllaç de la sortida de l'autopista amb la Nacional 2.
La construcció futura de les noves entrades i sortides de l'autopista a Calella i Pineda hauran de reduir de manera important el gran volum de circulació que hi ha en aquest punt crític.
La família d'un jove colombià que va morir sota custòdia policial a Rubí, al Vallès Occidental, s'ha reunit aquest matí al Parlament amb els grups d'Esquerra, els Comuns i la CUP per denunciar les circumstàncies de la mort a la comissaria dels Mossos després de ser detingut per la policia local i atès pel cap del municipi. Són uns fets que van passar el 21 d'agost passat, quan va sortir de casa i, segons la família, va ser detingut sense motiu. Al centre sanitari li van aplicar diversos sedants i va ser traslladat a la comissaria, on, com deia, allà va morir. Anem al Parlament, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
En quines circumstàncies es va produir aquesta detenció? Quins van ser els motius, diguéssim?
Sí, no són clars. Aquest és un jove que migrant que va venir de Colòmbia. Feia poques setmanes que estava a Catalunya, a Rubí, amb la seva família. Segons la defensa, va ser detingut sense motiu. Estaven en una celebració familiar, va baixar a comprar beguda en un supermercat, va ser aturat per la policia local i, segons l'atestat al qual hem tingut accés, la policia local assenyala que hi va haver agressions a l'autoritat. Elisabet García explica que la custòdia policial, Elisabet García és l'advocada de la família, explica que la custòdia policial no es va fer en bones condicions i que se'l va traslladar, perquè segons la policia es va posar violent, a un centre sanitari, a un centre d'urgències de l'ambulatori de Rubí, on se li van aplicar diversos sedants per poder calmar-lo. Escoltem-la.
En cap cas es trobava en condicions aptes per haver estat donat d'alta mèdica i traslladat a la comissaria de policia, que òbviament no era allò que dient, per poder fer-ne el seguiment i l'observació facultativa que els fàrmacs administrats requerien. Exigim conèixer qui i com es va prendre la decisió d'administració dels fàrmacs i la decisió de l'alta mèdica, i qui varen ser els agents responsables d'acceptar el trasllat a comissaria.
I en quin punt es troba ara aquest cas?
Doncs aquest cas està a l'espera, està judicialitzat. Es va fer una primera autòpsia, s'han presentat aquests informes mèdics que també als quals hem tingut accés i que on es veu que a l'ambulatori doncs li van administrar aquests sedants que no presentava, sí que presentava símptomes d'embriaguesa, però no havia pres drogues. Un cop sedat, va sortir, segons explica l'advocada, doncs per la porta en cadira de rodes custodiat per la policia local, i llavors va ser traslladat als Mossos d'Esquadra, on allà, en aquelles dependències, en els calabossos, doncs va patir una parada cardíaca, una parada respiratòria, i va morir. La família el que reclama és que s'esclareixi el cas, perquè no han tingut accés a una autòpsia definitiva, creuen que la custòdia policial va ser incorrecta i el que demanen també, sobretot, és que aquests casos no es tornin a repetir.
Les morts sense custòdia són excepcionals i no volem generar un estat d'alarma, però hi són, existeixen, i se n'ha de parlar per fiscalitzar-les, per fer-les transparents, per tal d'evitar que succeeixin, per revisar si cal els protocols i la seva aplicació.
Uns protocols que estan pendents de revisió. En la nova llei dels Mossos d'Esquadra està previst que es creï una oficina d'atenció a la víctima, que encara no existeix. En aquest cas, hagués estat útil.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
Doncs hem arribat ja a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Més de 100 hectàrees de bosc de Sant Salvador de Guardiola, al Bages, l'equivalent a 100 illes de l'Eixample de Barcelona, estan afectades pel fong Diplodia, una plaga que acabarà matant els arbres. Si no es tallen els exemplars malalts, el risc d'un gran incendi forestal és molt elevat. La Diputació de Barcelona té previst començar les feines d'aquí un parell o tres de setmanes. Allà a Sant Salvador de Guardiola hi tenim la Nati Adell. Nati, ara el que busquen són els propietaris dels boscos afectats, oi?
Ah, exacte, Marta, bon dia. Per tallar els arbres secs i corcats per dins. Així s'evita l'expansió de la plaga i es redueix la càrrega de combustible davant d'un possible incendi. I més en aquesta zona, que és la més afectada del Bages per aquesta plaga, amb urbanitzacions envoltades de bosc. Tot això a les portes d'una temporada que es preveu complicatíssima, ja ho sabeu, a nivell d'incendis. La tala dels arbres la pagarà la Diputació de Barcelona a través d'una subvenció, una partida de 170.000 euros. Helena Tomàs és enginyera forestal de l'Oficina de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
Tenim una massa, una biomassa, a més seca, en peu al bosc. Això a nivell d'incendis és un perill. I a més tenim tots uns arbres debilitats que els entrarà la diplòdia, però també els entraran diferents altres escolítics que vindran aquí a afectar, és a dir, més plagues i més patògens. Per tant, hem de començar, bueno, hem de treballar per anar un altre dia.
Qui és molt gràfic explicant el risc que hi ha en tot això és el Carlos Único, el president de l'Associació de Propietaris d'Entorns de Montserrat, que agrupa milers d'hectàrees a 13 municipis.
Esto que está seco
es como si fuera una cerilla. Entonces, alrededor hay combustible. Todos los bosques están muy secos. Si se le añade el 30-30-30, que es 30 de viento, 30 de humedad y 30 de temperatura, pues tenemos la tormenta perfecta. Hay que quitar esta cerilla de aquí. Por eso hemos dedicado nuestros esfuerzos económicos de este año a hacer la limpieza de estos bosques.
Nadie, llavors, la única solució és tallar.
Sí, tal com explica la Montserrat Pujol, de Buscat.
I és això, l'única solució és tallar-los perquè els arbres no estiguin en contacte entre ells i no es pugui propagar més ràpid aquest fong. Clar, es propaga més ràpid en masses que estan molt compactes, molt juntes, que no pas en arbres que estan pues, més separats, més dispersos.
I en aquest mateix sentit s'expressava el Carlos.
És com si tuviéramos una manzana podrida dentro d'una cesta de manzanas. La cesta de manzanas seria tot el territori que nosotros gestionamos i dentro hay una manzana podrida que és esta. Hay un hongo. Este hongo lo que hace es crecer. Si no la quitas, va a podrir a totes les manzanas. Hay que quitar el hongo.
El risc ara també és que el fong es pot continuar expandint, i és que la diplòdia actua de la següent manera.
La diplòdia afecta sobretot els brots. Els pins que tenim en aquesta latitud no rebroten, el fet de que els hi afecti el brot fa que es morin. El que ens passarà ara és que els pins que comencin a brotar doncs es veuran afectats, hi ha una probabilitat molt alta que es vegin afectats per la diplòdia altra vegada.
És per això que des de l'Associació de Propietaris Forestals estan fent una crida per unir forces i poder erradicar així el problema de manera conjunta. Penseu que els petits propietaris de finques no poden assumir de cap de les maneres el cost de tallar aquests arbres malalts, que pot anar, atenció, dels 1.500 euros l'hectàrea als 6.000, si no és a través d'això que us dèiem, la subvenció que es concedeix a l'associació. Així estan, doncs, les coses per aquí Sant Salvador de Guardiola. Marta.
El Sindicat Agrari i Unió de Pagesos denuncia la presència de camions cisterna a Vilafranca del Penedès que, segons diuen, venen de la Manxa, plens de vi, i el descarreguen en cellers catalans. D'entrada es queixen que, havent-hi accedent a Catalunya, hi hagi empreses que portin vi de fora i, a més, demanen a les autoritats que controlin que no es cometi cap frau amb aquest vi. El Departament d'Agricultura de la Generalitat assegura que hi està a sobre i més quan hi ha alertes com aquesta. Jordi Canal, un vídeo que Unió de Pagesos, de fet, ha pujat a Twitter i que mostra alguns d'aquests camions cisterna.
Sí, són imatges que mostren diversos camions d'una empresa de transports manxega aparcats la nit de dilluns a dimarts a Vilafranca i que han aixecat les sospites del sindicat. Reclamen que l'administració s'asseguri que aquest vi s'embotella seguint la normativa, és a dir, sense cap indicació geogràfica protegida. Sentim Miquel Pinyol.
Demanam que l'INCAVI faci la seva feina de control i este vi, que és, té que ser un vi sense indicació geogràfica, no s'acaba embotellant baix cap ampara de cap d'EO, ni d'EO Catalunya, ni d'EO Penedès, ni cap altre d'EO de Catalunya.
Però fins i tot en el cas que no es cometi aquest frau, es queixen de la pràctica.
Estan fent un flac favor als pagesos aquí de Catalunya, no? Comprant producte de fora, portant-lo aquí i deixant de comprar el producte, perquè en aquests moments pues, tenim uns estocs de vi aquí a Catalunya importants de vi negre que no té sortida.
El secretari d'Alimentació del Govern, Jordi, ha assegurat a Catalunya Informació que segueix en aquest cas.
Sí, és Carmel Mòdol i diu que amb l'ajuda d'Unió de Pagesos i dels Mossos intenten saber a quins cellers van aquests camions per saber quin ús fan del vi.
No podem despreciar res, per petit que sí. El director general parlarà amb el director general del Mossos, ja ho ha parlat segurament, per demanar que faci un intensiu del control del moviment de cubes. A partir d'aquí, si hi ha una aportació d'informació posterior, ens ve allò d'ensenyar-li dos o tres cellers, doncs enviaré els inspectors, enviaré el director general els inspectors.
Segons Mòdul, amb els sistemes de traçabilitat i registre actuals, és molt difícil que es pugui cometre frau amb les denominacions d'origen del vi.
Tremp recupera part del seu patrimoni industrial amb la rehabilitació de les adoberies, un espai emblemàtic del municipi que justament ara s'obre al públic. Anem cap al Pallars Jussà. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
A Pau, es tracta d'una indústria, aquesta, la de les adoberies, amb 8 edificis i més de 500 anys d'història al municipi, oi?
Sí, va ser un sector molt important per a Tremp durant molt de temps, tot i que no és gaire conegut. Aquest projecte ha permès ara recuperar l'adoberia més gran de titularitat municipal. A la planta baixa s'hi poden veure encara les instal·lacions amb què es duia a terme la complexa tècnica de l'adobat tradicional, mentre que la primera planta s'ha reconvertit en un nou espai obert a la ciutat. Ho ha explicat aquí a Catalunya Informació Josep Ardanui, gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Durant molt de temps això ha estat un polígon industrial doncs, d'aquesta zona de Tremp, amb adoberies, zones de tint, també destileries, i d'alguna manera doncs, es recupera la història poc coneguda i per tant és un treball de recerca important pel municipi, alhora que recupera un espai verd, amb un itinerari que fa el recorregut de tot el barranc, i Trem guanya una zona verda superior a la de Parc del Pinell, que és fins ara el parc més gran que té la ciutat.
I això també és important perquè abans de ser zona verda era un espai que estava en molt mal estat.
Sí, sí, estava molt degradat, però ara s'ha recuperat amb l'itinerari de la Font Vella que connecta aquesta zona amb l'alberg de joventut. Sentim l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Casas, en declaracions també aquí, a aquesta emissora.
I per tant era recuperar un espai històric molt degradat, per tant dignificar-lo i que tothom que vulgui doncs, el pugui visitar, que és el que fa ara, no?
A més, l'actuació permetrà també estudiar i identificar les activitats industrials que al llarg dels temps s'han dut a terme a l'entorn del barranc de la Font Vella, com ara un escorxador, una destileria, un obrador de tint i els quatre edificis que plegaven les 8 adoberies documentades des de l'edat mitjana i que van mantenir la seva activitat fins a finals del segle XIX. Totes aquestes actuacions han tingut un cost de 310.000 euros.
Els restauradors del Pirineu volen que la gastronomia guanyi pes dins l'oferta turística d'alta muntanya. Creuen que els visitants arriben al Pirineu atrets per altres factors i ara volen que les receptes i els productes locals també siguin un al·licient per anar-hi a fer turisme. Anem cap a Port Ainé, on hi tenim l'Eloi Barrera. Eloi, bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, ets, Eloi, a la jornada Gastropirineus, que és com una trobada de tot el sector, oi?
Sí, hi ha una vintena de restaurants de tot el Pirineu que fan demostracions als fogons, però també es parla del sector i de les estratègies que cal seguir. I la principal seria aquesta, convertir el Pirineu en una destinació gastronòmica. És el que li falta a aquest territori, segons Damià Serrano, cap de màrqueting de l'Agència Catalana de Turisme.
En què la motivació no sigui la descoberta quan un cop estaven aquí i veuen la gran diversitat gastronòmica que tenim, sinó que sigui precisament la gastronomia la que marqui la raó de ser d'aquest viatge que vulguin fer cap a les nostres terres.
El director de Gastropirineus, Lluís Bofill, apunta a la mateixa direcció i afegeix que hi ha un interès creixent cap al producte local i les receptes tradicionals del Pirineu.
Que semblava que havia quedat relegada per les modes o les cuines que venien una mica afectades pel boom turístic, que vinguen de ciutat, doncs anaven a buscar a vegades el que no era realment la cuina de territori.
Els restauradors confirmen aquest retorn cap a les arrels i la proximitat. Hem parlat amb Martín Comamala, del restaurant 539 Plats Forts, a Puigcerdà, i amb Oriol Rovira, una estrella Michelin, als Casals de Sagàs.
Sí, pero sí que utilizo mucho el producto de aquí, ¿no? Y trato de conocer los proveedores, ¿sabes? Tengo un vínculo muy cercano con ellos, ¿no? Hoy estoy en su casa, conozco muy bien sus trabajos y...
Yo creo que es mejor per la cuina, és millor per nosaltres. I valorar el que tenim a prop és una cosa que els catalans portem bastant malament. I crec que és bo que cada dia ho tinguem molt clar, que vivim en un lloc molt especial.
És la 8a edició de Gastropirineus, una cita anual del sector que es fa cada any a un lloc diferent del Pirineu català.
Els ciutadans de la Vall d'Aran decidiran com serà el nou model de recollida de residus que s'implantarà a partir del 2024 en aquest territori. Sortirà d'un procés de participació ciutadana que acabarà el pròxim dia 15. Sofia Cabanes, en què consisteix aquest procés?
Bon dia, Marta. Doncs es tracta d'una enquesta online anònima en què els aranesos poden opinar, entre d'altres qüestions, sobre si prefereixen un sistema de recollida porta a porta, un de contenidors intel·ligents que permet identificar els usuaris o bé un model mix. Oriol Sala és conseller de gestió ambiental.
Nosaltres haurem qualques opcions de la taula i, a més, volem comptar amb l'opinió dels vegis d'Aran. Per tant, pensi que hi ha manera de poder-nos d'acabar d'ajudar a prendre la decisió de quin és el model òptim dels propers 8 anys en la Vall d'Aran. Perquè hem tingut xifres de reciclatge que no són les que toquen i, per tant, hi ha pensada i caue.
L'objectiu és arribar a un model més individualitzat que permeta millorar les taxes de recollida a la Vall d'Aran. Guillem Piris és tècnic de l'àrea de gestió ambiental.
Suposi que uns quants anys l'objectiu era que la Lourdes acabessin els contenedors i no acabessin tarcumers de cada poble o que no acabessin al riu. Ara que ho hem aconseguit que la Lourdes acabe l'hagués de contenedor en una zona controlada, podríem dir, ara l'objectiu és que la Lourdes se separe ja en origen, que realment hi hagi d'empuix un reciclatge que s'afavorisqui aquest reciclatge.
La Vall d'Aran és actualment el tercer territori que genera més residus per habitant a Catalunya, una dada que s'explica pel turisme estacional i la falta d'un sistema que no col·lapse quan hi ha puntes de visitants.
I la Mancomunitat Penedès Garraf ha presentat també un nou servei per donar una nova vida a objectes que es llencen, però que encara estan en bon estat per poder-los reutilitzar. Aquest nou espai, que està ubicat al polígon industrial Clot de Moja, de Vilafranca, s'anomena Com Nou. Montse Gené, el missatge és: un objecte reutilitzat, reparat o de segona mà equival a un residu no generat.
Sí, exacte. Els usuaris de la deixalleria podran portar mobles, aparells elèctrics i electrònics, joguines, roba, llibres, bicicletes, objectes de nadó o qualsevol altra cosa que estigui en bon estat i que només necessiti una petita reparació. Una vegada el residu sigui comprovat i seleccionat, es portarà a l'espai Com Nou, on personal especialitzat revisarà que estigui en bones condicions, si cal el netejaran o repararan i el portaran a l'espai de préstec. Qui i com podrà accedir a aquest intercanvi i a aquest préstec? Ho respon el vicepresident de l'àrea de residus de la Mancomunitat, Jordi Bosch.
Això no és una botiga. Aquí no hi ha compra en absolut. Això és per usuaris de deixalleria que van a dipositar un somier, una butaca, el que sigui, a les deixalleries. Aquesta persona usuària que ha anat a dur un estri que no té per què estar malmès, però que necessita una capa de pintura i algú pot donar-hi el segon ús, aquesta persona usuària de la deixalleria pot venir aquí. I a part, usuaris de serveis socials dels diferents municipis de la comarca.
Aquesta aposta ferma per la reutilització de residus, que és l'espai Com Nou, s'obrirà passat l'estiu. La idea és avançar cap a un model de gestió de les instal·lacions de la Mancomunitat més ecològic i sostenible. A més, les persones que hi treballaran seran de les entitats del tercer sector, Formació i Treball, i Entrem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'Orfeo Català començarà aquesta primavera una gira històrica. I és que la farà al costat de l'Orquestra Filarmònica de Berlín i debutarà la seva seu, la Berliner Philharmonie, una de les grans sales de concerts d'Europa, Montse Camps.
Sí, el vincle entre el cor i la Filarmònica de Berlín és antic i fa 10 anys que l'orquestra va actuar per primera vegada al costat de l'Orfeo. Ara inicien junts una gira internacional, que és un pas molt important pel cor, com explica Pablo Larraz, director de l'Orfeo Català i el Cor Jove.
Que aquest és un pas més dintre la voluntat explicitada en el primer pla estratègic del Palau que es va fer a l'any 2011 de donar sortida internacional, de donar visibilitat internacional a l'Orfeo d'una manera molt més intensa del que s'havia fet fins llavors, perquè suposa un repte artístic pels cantaires, suposa un exercici d'autoestima i d'autoestímul i també un exercici de prestigi.
Actuaran plegats a Berlín el 27 i 28 d'abril, l'1 de maig seran a la Sagrada Família i el 3 de maig a l'Auditori Nacional de Madrid. Cada concert tindrà un programa diferent, però en tots hi sonarà la missa de la coronació de Mozart sota la direcció de Kirill Petrenko.
Ara passa un minut de 3:15. Tenim novetats ara mateix amb la Montse Poblet. L'estació potabilitzadora que Aigües de Barcelona té al Besòs, a tocar de Santa Coloma de Gramenet, passarà aquest any de produir 200 litres per segon a més de 800 litres. Aquest matí el president de la Generalitat i la consellera d'Acció Climàtica han visitat aquestes obres que inclouen la recuperació d'un tram del rec Comtal que ara està en desús. Explica'ns-ho, Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. Estem en una planta potabilitzadora que té més de 100 anys, és del 1861, però als anys 60 del segle passat va deixar de funcionar perquè l'aigua del Besòs estava massa contaminada i no es va recuperar fins als anys 90. Ara, a través d'osmosis inversa, produeixen 200 litres per segon d'aigua potable que extreuen de l'aqüífer que els passa per sota i que amb la sequera ja no dona per més. El següent pas és reactivar la instal·lació que es va construir amb la sequera del 2008 per dur fins aquí l'aigua del rec Comtal i amb això, al juny, és a dir, d'aquí molt pocs mesos ja duplicaran el volum d'aigua potable que generen. La tercera fase, pendent de l'autorització de l'ACA, és fer passar un tub des del naixement del rec Comtal, és a dir, en el punt on es troben el riu Ripoll i el Besòs, fins aquí. Tot plegat farà que a finals d'any el volum d'aigua que surti d'aquesta planta sigui de 860 litres per segon. A la visita d'obres que ha fet aquest matí el president Pere Aragonès també s'ha parlat de regeneració, la captació d'aigua que les depuradores llencen al mar per tornar-la a injectar en els rius i fer-la servir per beure, per regar o per qualsevol altre ús. El president dona per fet que serà una de les claus per aquesta sequera i les que vinguin.
L'aigua regenerada la farem servir, l'estem fent servir ara, ja l'estem tenint i la tindrem de cara al futur. I crec que tots plegats hem de ser conscients que no estem en un episodi puntual, que duri unes setmanes o uns mesos. Estem en una nova dimensió estructural de com utilitzarem l'aigua, quin ús en farem i quina aigua tindrem disponible d'ara fins al futur.
L'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, vol passar dels 60 hectòmetres d'aigua regenerada que tenim ara a 100 o a 110 i extendre aquesta fórmula que ara es fa servir al Prat, a Vilaseca i a Blanes, a molts altres indrets del país, com Sabadell, Figueres, Reus, Valls, Mataró o Granollers.
Doncs aquestes són les novetats. Dia a dia, mesures noves per pal·liar, d'alguna manera, aquesta sequera. Gràcies, Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Penelles, a la Noguera, es tornarà a situar el primer cap de setmana de maig com l'epicentre de l'art mural del sud d'Europa gràcies al Gargar Festival. Es tracta d'una iniciativa que ja arriba a la 8a edició, que omple de pintura i de reflexions 900 metres quadrats de parets d'aquest micropoble, Valerio Vareda.
Un festival que arriba farcit d'activitats, tallers, cinema, música i, evidentment, de pintures i art. Eva Pomares, directora general de difusió de la Generalitat, destaca que tot el poble es converteix en un gran escenari i en un museu viu a l'aire lliure.
Són uns murals que cada any reviscolen les façanes de cases particulars, de magatzems, de places, que vesteixen els murs de poesia, de bellesa, d'inquietuds personals, de tendències artístiques noves i de reflexió punyent sobre el diàleg entre el món rural, el món urbà i sobre la realitat que ens envolta.
Eloi Bergós, l'alcalde de Penelles, una població amb menys de 500 habitants, reconeix que el Gargar els ha posat al mapa.
8 anys, penso que hem generat noves oportunitats al poble, hem atret força turisme, un poble on el turisme ni se l'esperava, no? I també hem pogut donar valor a tots els elements del poble que no són pròpiament del festival, però que gràcies a això no hem pogut passar la pols a tots els nostres llocs del nostre poble.
En aquesta edició seran 16 els artistes catalans internacionals que deixaran els seus murals al poble, 16 triats entre els 358 que s'hi van presentar. El director creatiu del festival, Jordi Solsona, explica com.
Busquem qualitat sempre i diversitat. Apostem molt per gent de Lleida, busquem paritat, però ara, sobretot, jo crec que el valor principal és buscar diversitat. Crec que també hem anat entenent que no només l'hiperrealisme és el que funciona, és veritat que, lògicament, a la gent del poble és potser el que més agrada, però crec que hem anat evolucionant tot el poble en conjunt d'anar buscant altres estils.
Un dels murals que es farà aquest any serà un homenatge a Josep Vallverdú en motiu del centenari de l'escriptor lleidatà.
Reflexionar i alertar sobre l'impacte de l'urbanisme desaforat a la Costa Brava a través de fotografies de gran format. Aquesta és l'essència de l'exposició Costa Esbravada, del periodista Miquel Riera, que es pot veure al Centre Cultural La Mercè de Girona. S'hi mostren imatges de barbaritats de construccions fetes al litoral gironí des dels anys 50 cap aquí. Girona, Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, com es plasmen aquestes destrosses, vaja, fetes a la Costa Brava?
Sí, doncs l'exposició mostra la cara menys amable del litoral gironí a través d'imatges d'urbanitzacions desmesurades que s'incrusten i es mengen al paisatge i que es combinen amb altres de detalls de façanes quadriculades, per exemple, pels balcons d'apartaments. Un catàleg d'una trentena de fotografies que han servit al periodista i fotògraf Miquel Riera per donar una visió particular de les barbaritats urbanístiques i arquitectòniques que creu que s'han fet a la Costa Brava des dels anys 50. L'objectiu és sacsejar consciències sobre com s'ha aconseguit enlletgir la Costa Brava al llarg del temps.
Hi ha fotos també on barrejo paisatge que surt verd, però també surten edificacions. Després hi ha edificis emblemàtics que per mi no s'haurien d'haver construït mai a la Costa Brava, com l'edifici d'Altamuga, els dos gratacels de Palamós, que enlletgeixen el paisatge, urbanitzacions mal planificades, com la del Puigrom de Roses, que tot són cases, 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 o el Punt de Montgó, o Cales Serions, per exemple, doncs, bueno, he intentat buscar aquests punts perquè impactin a la gent.
L'exposició, segons Miquel Riera, era un crit d'alerta des del periodisme i la fotografia, que s'afegeix a la tasca que fan també entitats com SOS Costa Brava per pressionar les administracions i intentar revertir una situació enquistada, però també en perill pel futur.
S'està construint moltíssim a la Costa Brava i no ho sembla, queden molts solars buits, molts llocs on s'hi pot encara aixecar edificis i llocs com la Pineda d'en Gori de Palamós, no?, en allà, i volen construir-hi un altre edifici d'apartaments allà al costat. Escolteu, deixem en pau una mica això que tenim, perquè és que poder arribarà un moment que la gallina dels ous d'or poder ja no pondrà més ous, no?, i aquesta Costa Brava, que era tan brava, l'hem sacsejada tant, i del cava aquest i del xampany aquest que teníem, s'ha quedat esbravada.
La mostra organitzada pels Amics del Museu d'Art de Girona amb el suport de SOS Costa Brava i Foto Torroella es pot veure al Centre Cultural La Mercè de Girona fins al 28 d'abril.
Gràcies, Maria, i abans dels esports us explicarem també que Catalunya Ràdio estrena avui el podcast Parem l'Antena, del periodista Manel Elias. Es tracta d'un espai d'autor que va trenant entrevistes amb diferents persones al voltant d'un únic concepte. Sergi Cotillas s'encarrega del muntatge sonor final i Maria Picassó fa les il·lustracions del podcast, un espai molt cuidat que neix amb la voluntat bàsica d'escoltar. En total seran 14 capítols, el primer dedicat a veus que impressionen, tant reals com imaginades, i es pregunta si existeix l'amor a primera veu.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribarem a les dues del migdia. Temps ara pels esports. Partits europeus avui a caixa o faixa per al bàsquet català. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia. És el cas de la Penya i del Baxi Manresa, que se la juguen a Europa. La Penya engega el camí de les eliminatòries a l'Eurocup amb un partit a casa contra el London Lions a la ronda dels vuitens de final i a partit únic. Carles Durant, l'entrenador, sap que no hi ha marge d'error.
No m'agrada molt, sobretot perquè hem fet una fase de grup molt bona, però són les circumstàncies que ja sabíem. I, per tant, bueno, el format està fet així i el que nosaltres hem de fer és aprofitar-nos d'aquest format perquè estem jugant a casa. Per tant, insisteixo que poder jugar amb la nostra gent jo crec que ha de ser un plus i espero que l'equip respongui amb el bon joc que estem fent aquest any.
El Manresa, de la seva banda, rep el Tenerife en el segon partit dels quarts de final de la Lliga de Campions. Els canaris dominen la sèrie al millor de 3 per una victòria 0, de manera que els vegencs han de guanyar per evitar quedar eliminats. El base de l'equip, Dani Pérez, espera que el factor pista decanti la balança.
Sí, està clar, no? Jo crec que l'equip, els darrers partits que hem jugat a casa, doncs, bueno, com tu dius, hem tingut aquest plus, no? Hem aconseguit la victòria, i et dic, ara aquesta setmana tenim dos partits molt importants que els juguem a casa, i bueno, tant de bo amb l'afició puguem treure endavant tots dos.
Tots dos partits els transmetrem simultàniament a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Ronald Koeman és a Catalunya i ha parlat de com veu el Barça.
L'exentrenador ha vingut per la presentació de la Koeman Cup de Golf a Sant Esteve Sarrovires. Allà hi tenim el Ramon Salmurri.
L'extècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman, ha volgut posar de manifest la importància d'aquest títol de Lliga, una Lliga que s'ha de celebrar, diu, ha subratllat la feina de Xavi Hernández, el tècnic ideal per aquest moment que travessa el Barça, i un tècnic que, diu, si aconsegueix el campionat de Lliga, l'haurà superat. Però hi ha hagut dos temes també damunt la taula. El primer, sobre la imatge internacional del Barça. Koeman, ara seleccionador holandès, ha explicat que fets com el cas Negreira estan debilitant poderosament la imatge internacional del club blaugrana.
Si hablamos de imagen del Barça, bueno, ya, yo noto en Holanda también que la gente piensa diferente que del Barça como antes. Yo creo que ha perdido imagen en ese sentido, y esos tipos de cosas no ayudan en tener mejor imagen del club.
I sobre el possible retorn de Leo Messi, Koeman també ha defensat la tornada de l'argentí. Ha de tornar a casa seva, diu, després que no se'l deixés continuar al club blaugrana.
Gràcies, i a l'Espanyol avui hem sentit Edu Expósito.
El centrecampista ven optimisme davant de la delicada situació de l'equip, penúltim i en zona de descens.
Y lo que tenemos claro es que estando juntos, que lo estamos, sacar esta situación adelante, y estamos muy motivados para ello. O sea, el equipo está entrenando muy bien, yo creo que con una intensidad necesaria para competir en primera división, y bueno, al final ahora con un nuevo entrenador son nuevas oportunidades para todos, y bueno, al final el otro día ya se vieron cosas nuevas del nuevo míster, y poco a poco conseguir esas victorias que nos van a llevar hacia arriba.
El próximo partido de l'equip es contra el Betis. Expósito veu en las baixas de l'equip andaluz una oportunidad.
Sobre lo que dices, al final nosotros no nos podemos centrar en el rival. Nosotros nos centramos en nosotros, en lo que somos capaces de hacer y lo podemos hacer, y entonces pues bueno, vamos con esa mentalidad el sábado para poder ganar el partido y llevarnos los tres puntos de allí.
I avui comença la competició femenina a l'Orfeu de Gimnàstica Artística d'Antalya, a Turquia.
I són la Laia Font, de l'Egipte de Manresa, i l'Alba Petisco, del Club Les Moreres d'Espluga. Sentim Font.
Vam fer l'entrenament de podi i van haver-hi fallos, però bueno, per això es fa aquest entrenament de podi previ a la competició, per començar a anotar els aparells i preparar-nos per dimecres, que és el dia que competim. Bé, l'experiència també està sent molt guai, ja que havia viscut un europeu però com a júnior, i aquesta vegada és sènior, amb gimnastes que fa dos dies mirava per la tele.
I en vol derrota ahir per la mínima del Granollers a casa contra el Flensburg alemany 30-31 a l'anada dels quarts de final de la Lliga Europea. Antonio García, el capità del Granollers, però veu opcions de classificació.
Que som un equip de moltíssim nivell, que quan tothom està al seu millor nivell podem guanyar qualsevol equip. Eliminatòria oberta, és molt difícil guanyar allà, però 60 minuts menys encara podem somiar amb arribar a una Final Four.
La tornada dimarts vinent dia 18 a Alemanya. Acabarem amb waterpolo, però dir-vos que la selecció espanyola femenina, plena de jugadores catalanes, juga avui contra Itàlia, el segon partit de la fase de grups de la Copa del Món que es disputa als Països Baixos. Ahir les espanyoles es van imposar als Estats Units als penals.
No t'ho pots perdre.
I avui acabarem amb una doble estrena teatral a la cartellera de Barcelona. La primera, un Macbeth a ritme de hip-hop, al Teatre Acadèmia del carrer Londres, presenta una versió de la tragèdia de Shakespeare que és multidisciplinària, és a dir, amb música, text, dansa i fins i tot moda, per explicar aquesta història sobre els efectes físics i psicològics de l'ambició política en els que només busquen el poder pel poder. I al Lliure de Montjuïc, Alberto San Juan estrena una obra que va ser Premi Nacional de Narrativa el 2019, Lectura Fàcil, de Cristina Morales, un al·legat a favor de la independència de quatre dones amb discapacitat intel·lectual que comparteixen pis precisament a Barcelona. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau.